Al matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and but I'll let you in on a scene.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, benvingut.
Bon dia, Raquel, què tal?
Molt bé, moltes ganes d'encomanar-me de l'alegria de viure de la nostra convidada.
I avui em sembla que ens encomanarem d'una alegria molt especial i una alegria una miqueta també amb aigua. Ja veuràs, ja veuràs.
Ostres, ja ho descobrirem.
Això ho descobrirem. Aviam.
A veure, el primer que fem, però, és posar-nos en situació i recordar que en setmanes anteriors ens va visitar l'Oxigil i ens va recomanar doncs, a la nostra convidada. Escoltem-la.
I una altra que també m'ha marcat, que és la Margarita Pérez, de Can Puiganer. És una dona que és un pou de saviesa, amb el sentit de, sobretot del barri, coneix molt el barri, ha estat vinculada sempre a l'escola d'adults, amb les persones més senzilles, ha vist tot el canvi i l'evolució del barri a través del seu compromís de l'escola d'adults i tal, però que ens pot tot el tema de dones immigrants, empoderar-les perquè s'associin, festa de la diversitat, fer de tot el que tot sonaria com problemes, ella fa oportunitats, no? I és una dona que no te l'acabes, la Margarita Pérez, i ens pot parlar molt de Sabadell, també.
Doncs a Margarita Pérez, pou de saviesa, empoderadora de dones, i també m'ha agradat molt aquesta frase que ha dit l'Auxi, que fas dels problemes oportunitats. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Com et quedes quan escoltes les paraules de la coordinadora del voluntariat del Partaulí, de l'Auxi?
Molt emocionada, molt emocionada. L'Auxi és una bellíssima persona, molt treballadora.
En unes floretes especials, molt encantadora.
Sí, varen tenir moltes experiències conjuntes a Can Puiganer.
Explica'ns, primer de tot, on vas néixer?
On vas néixer?
A Sabadell, a la Creu de Barberà.
Ah, mira, la Creu-Creu.
Creu-Creu, sí, molt a prop de les Termes, però a la Creu de Barberà, de pares murcianos, de Múrcia, i carnissers de professió.
Ah, mira, veus. I hospital o a casa?
A casa.
A casa?
Que ara està tan de moda, per natural a casa.
Curiós, que ara s'hi torna,
Ara s'hi torna, sí. I com recordes aquells anys i també la Creu de Barberà en els teus anys de quan eres més petita, quan eres un infant?
Sí, molt... Un barri petit, on les carrers no estaven asfaltats. Me'n recordo de la persona aquella del Sereno que anava amb la campaneta, amb la llanterna, amb la pila allà alumbrant els carrers, tot ple de fang, sempre anàvem amb botes. Recordo després molt bé el barri de les Termes, que era molt més jove, que la gent era més jove, més... un barri més jove i que tenien més organització, l'associació de veïns de les Termes.
Un barri molt especial, les Termes, sí. Un barri d'aquests emblemàtics.
Sí, jo vaig començar sent monitora d'esplai amb l'associació de veïns de les Termes. Vam organitzar els primers casals d'estiu que es van fer a Sabadell, va ser allà a Sabadell, allà a les Termes.
A les Termes. Sí. Però abans d'això, a quin col·le vas anar?
He anat a molts col·les. He anat a les Carmelites de la Creu de Barberà.
Sí.
Vaig anar a les Carmelites.
Amb uniforme.
Amb uniforme, sempre. Sí.
Separant nois de noies.
Sí, sí, només noies. I vaig canviar després a les Divina Pastora, perquè a les Carmelites de la Creu de Barberà no feien batxillerat.
Sí, que ets pastoreta.
I després vaig ser pastoreta. Sí, així ens diem el grup que vam fer després. Tenim un grup de WhatsApp que som les pastoretes.
O sigui, encara mantens el contacte
amb
la resta de pastoretes.
Exacte.
L'uniforme quadres, de color
uniforme verd. Uniforme quadres, granat i verd, sí.
Sí, sí. I després vaig passar a la Sagrada Família. La Sagrada Família vaig fer el batxillerat, perquè la Divina Pastora feien un batxillerat que es deia laboral,
sí,
que després no va tenir gaire èxit, però en un primer moment semblava que era bona idea, perquè era lligar una mica formació professional amb possibilitats d'anar a la universitat, però durava un any més, i jo vaig dir, jo no vull estar un any més, jo vull anar a la universitat el més ràpidament possible. I vaig canviar la Sagrada Família.
Ciències o lletres?
Ciències, ciències. M'agraden molt les mates a mi i la química.
Això és una de
clar,
les coses curioses.
Clar, això em va sorprendre, sí, sí, no? Sí, sí. Que ets llicenciada en química. Com va ser?
Sí,
com...
vaig fer especialitat de bioquímica i també és molt interessant com vam aconseguir que es fes bioquímica a Catalunya, perquè només es feia a Madrid. I vàrem recollir, no sé si 3.000 o 4.000 firmes i amb l'època franquista hi havia...
Ja reivindicant la bioquímica, ja.
Sí, sí, sí. Varen aconseguir que es fes com una delegació de Madrid a Barcelona i a la Universitat Autònoma i vam ser els primers llicenciats en bioquímica de Catalunya.
Aminoàcids,
exacte.
Cercle de Krebs, sí. Els ATPs.
Els ATPs, ui, molt
catalitzadors.
Importants.
Catalitzadors.
Sí, sí.
I llavors com vas fer el canvi? Com va ser que després et vas implicar tant amb les necessitats dels barris, no? I amb ajudar i empoderar?
Sí, doncs... va ser que en aquell moment jo ja estava militant al PSUC, uh-huh. Vaig començar el 1971, jo ja estava al SUC i dintre del SUC sempre dèiem que havíem de treballar als barris, no? I havíem de treballar amb la gent, buscar... els problemes intentar solucionar i, bueno, una mica...
Els reptes, eh? Els reptes. T'agradaven els reptes.
Els reptes, sí. I primer vaig estar a les Termes, uh-huh. a les Termes perquè hi havia un bon moviment i tal, però quan després ja s'acostava que em vaig casar al 75, doncs vaig canviar de vivenda uh-huh. i em vaig acostar a Can Puiggener perquè era el meu barri de més a prop. I vaig començar a militar allà, a Can Puiggener. L'associació de veïns estava fent molt bon paper i vam començar a fer escola d'adults ja en l'any 74, de manera voluntària, sense que fos legal.
Perquè expliquem una miqueta l'escola d'adults a l'època que volia dir. Com es planteja això? Què vol dir una escola d'adults?
Sí, en aquell moment només es feia, els sindicats feien unes classes en les que ensenyaven a firmar els treballadors. Però nosaltres vàrem pensar que això era molt insuficient i que havia un nivell d'analfabetisme molt alt.
Sí, recordem-nos que estem als anys 70 i sí. Hi havia un tant per cent molt elevat que la gent no sabia llegir ni escriure.
No, exacte. I també hi havia, a Can Puiggener hi ha una població gitana bastant important i els hi feia, bueno, tenien la necessitat de treure's el carnet de conduir. I per això havien d'aprendre a llegir i escriure.
Per anar als mercadillos...
Esclar, per portar
això,
la furgoneta.
La furgoneta...
Clar. Per tant, els primers alumnes que varen tenir van ser gitanos. I, bueno, hem tingut sempre molts gitanos al barri perquè i a l'escola, perquè la necessitat d'aprendre, doncs, és per tots, no? Uh-huh. Després es varen, ja en l'any 76... vam reivindicar, això va ser un moviment de tot Catalunya.
Això és important. Sí.
Que fins i tot vau elaborar, no? Em sembla, materials d'alfabetització,
sí.
Perquè no hi havia
aquests recursos,
no?
Exacte, no teníem. No
va
teníem.
Ser pioners.
Sí. Sabadell ha estat pionera amb l'educació d'adults. Ha estat pionera. Vàrem tenir 9 places d'educació d'adults, quan en tot Catalunya n'hi havia 30.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que nosaltres ja vam fer diferents... van haver 3 escoles que van començar en l'any 76, que va ser la Creu de Barberà, Can Orià i Can Puiggener, i hi havia 3 mestres a cada escola, i les vam crear d'inici, és a dir, primer hi havia...
Del no-res.
Exacte. Hi havia la necessitat, vam començar amb voluntariat i vam reivindicar la possibilitat de legalitzar i de crear les escoles.
Clar, perquè tot això s'ha de dir, tot això era una tasca voluntària, no?
Sí,
vull
sí,
dir que,
sí.
Que no es cobrava i no. Que a més hi havia una lluita. Vull
sí,
dir.
Sí, sí, sí. Ha estat sempre molt reivindicativa. Les escoles d'adults hem estat sempre perquè som poca gent, bueno, poca gent. Vull dir, a nivell professional, comparat amb primària, en secundària, universitats i tal, som molt petits. Per tant, hem de fer molt soroll perquè si no, no ens escolten.
Clar, i molta feina
molta
que vau
feina.
Fer. Explica'ns aquells primers anys, no? Com era
sí.
aquesta escola d'adults, no? Quins records guardes?
I on estava on, ubicada,
exacte.
El lloc, l'edifici...
Aquí va jugar un molt bon paper la parròquia. La parròquia Sant Roc.
Important sempre.
Sí.
L'església...
Ens va cedir els locals. Vam tenir uns particulars, ens van pagar uns paletes perquè ens fes les separacions d'una zona, ens fes uns lavabos perquè no tenia...
No hi havia res, no. absolutament res.
Els voluntaris varen pintar la zona, l'escola la vam pintar nosaltres i així es vam començar.
Amb molta il·lusió i pocs recursos, eh?
Exacte.
I molta necessitat.
Sí, molta necessitat.
I suposo que d'aquesta manera també et vas donar a conèixer molt en el barri, no? I a partir d'aquí...
Clar, des de l'any 74 que estic treballant al barri, sí.
Camp Puigener. I un barri així per...
És un barri petit.
Sí, d'autoconstrucció també.
Sí, és un barri que està a la llera del riu i per tant és un barri que té un pendent molt, molt pronunciat i fins i tot quan vas per la Gran Via el barri desapareix, no existeix
aquest
barri.
Sembla que estigui amagat, no?
Està amagat.
Allà amb un clot, no?
Sí.
Tot has de baixar.
I després, quan es va fer la zona del Llano de Camp Puigener, també van venir moltes famílies immigrants, sobretot andaluses i extremenyes. I en aquell moment és quan comença allò de l'escola d'adults. És a dir, es construeixen els pisos i després ja va néixer l'associació de veïns i la...
Que ara estem
I per
parlant.
Cert, clar, de l'associació de veïns, te'n recordes d'aquelles festes majors que es feien
sí.
a mitjans de juliol?
Sí,
que organitzàveu, sí.
Sí? Sí, 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 sí. Jo he participat així de l'organització de tres, però d'estar molt, molt implicada. Però sí que eren, bueno, era la festa del barri. Molt importants han estat les últimes, penso, perquè el repte que teníem era com integràvem amb una mateixa festa tantes sensibilitats, tantes cultures, clar, perquè en l'any 2000 apareix la immigració a Camp Puigener. Per tant, vol dir que a partir de l'any 2000 el barri comença a tenir molts immigrants, sobretot
sí,
marroquins. Un barri
d'immigrants que ha d'acollir un altre tipus d'emigració.
Exacte, no? La nova immigració.
La nova immigració. I clar, com gestionar-ho i com coordinar-ho, no?, amb les necessitats de cada col·lectiu.
Exacte.
Que estem parlant de diferents cultures, no?, gitana...
La gitana, l'àrab, la masiga, que estarien tots pel Marroc, el Senegal, Gàmbia... clar, són cultures...
Són diferents sensibilitats,
sí.
no?
Que... Sí, afganistans, també tenim alguns afganesos, alguns xinesos, però molt minoritari.
I tot això aquí, a Camp Puigener?
Això a Camp Puigener, un 30% o 35% de la població.
Que estem parlant actualment d'uns 5-6 mil habitants, si no recordo
sí,
malament.
Sí, no arriba a 7 mil.
No arriba a
7 mil, sí.
Sí,
un barri petit.
Petit, però déu-n'hi-do, són moltes
molt
persones, eh?
Són moltes persones.
I moltes sensibilitats,
sí,
no?
Sí,
moltes
sí.
sensibilitats.
Moltes sensibilitats, moltes maneres de fer.
D'entendre la
molts
vida.
Molts tòpics, molt difícil. Uh-huh. Per tant, aquí l'escola d'adults ha fet un paper clau. Ha estat un paper clau. A les nostres aules... no hi havia cap mena de diferència. Tots som iguals, tots som diferents. I és molt, molt important això, no?, de la transmissió que ha fet l'escola d'adults, de pensar que tothom havia de tenir les mateixes oportunitats, no?
Clar, suposo, però, que els reptes han canviat, no?, a l'escola d'adults, també les necessitats. Com és ara?
Pues ara és aquesta situació que et dic, d'aquesta última situació, no? La immigració ha fet que els professionals que treballàvem a l'escola d'adults ens forméssim, jo em sembla que vaig fer més de 20 cursos de formació, d'aprenentatge de segones llengües...
Aquí no podies explicar bioquímica.
Aquí no podia explicar
clar,
bioquímica.
Clar.
De totes maneres, la meva formació de química sí que ha estat important, també ja us explicaré després, amb el graduat d'educació secundària que es va fer a l'escola d'adults després. Bueno, després, abans de l'any 2000, clar. Però en aquell moment, formar-te per donar un bon servei, no? Que fos molt de parlat, molt poc escrit, teníem persones analfabetes amb persones molt importants de països. Jo fins i tot he fet classes de castellà a un ministre del Congo.
Caram!
Sí, sí. Va venir a Sabadell, doncs, i volia aprendre l'idioma, doncs... i estava junt, pues, amb el de Gàmbia, que havia vingut amb la patera analfabet, amb el marroquí llicenciat, o tots junts, no?
Clar, i com es gestiona una classe, no? Ara penso, perquè clar, amb sensibilitats a tanta diversitat, tants nivells, no? Suposo que és un repte per vosaltres, els professors.
Molt, molt, va ser.
Impressionant. Sí.
Molt, 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 molt repte. Un cop tens la part tècnica ja coneguda, a partir dels cursos de formació, varen elaborar un currículum específic, amb què nosaltres li dèiem agrupacions flexibles i separàvem en funció saps llegir, no saps llegir, saps parlar, no saps parlar, cada hora canviàvem de grup, els recol·locàvem, els uh-huh. tornàvem a... Bueno, ha estat interessant, sí.
Clar, molt enriquidor, penso,
molt
no?
Enriquidor, molt.
Perquè sempre que es parla de Can Puigdener, moltes vegades els mitjans de comunicació és perquè hi ha conflictes, no? Però en realitat es fan moltes activitats, molts programes, moltes iniciatives, no?
Sí.
Per garantir aquesta cohesió, i un exemple és amb l'escola d'adults, no? Perquè suposo que el fet no només d'aprendre aquella llengua, sinó de compartir classe, no?
Sí.
Això també genera un teixit social, no? Una vinculació sí. amb la gent del barri, amb diferents cultures.
Sí, nosaltres també hem tingut sempre molt en compte de que la dona estigués totalment integrada al fet de l'educació. És a dir, com eren dones joves que acabaven d'arribar, doncs quasi totes o estaven embarassades o tenien fills, o bé, i varen crear un grup de mainadera. És a dir, teníem un servei de mainadera, primer vam començar amb voluntariat de la Creu Roja, després varen tenir un servei que es deia SACAPI, que era de la Generalitat, una mena de fundació, i teníem una mainadera i les mares havien de donar temps també, és a dir, teníem una mainadera amb tres mares i potser 10 o 12 nens en un espai que ens va cedir l'Ajuntament.
Com una mena de ludoteca, no?
Sí.
Mentre les mares podien estudiar,
exacte.
Perquè si no, clar, era un
exacte.
Problema.
I elles havien de donar el seu temps també, és a dir, elles havien de cuidar els nens de les altres, uh-huh. de cada 10 hores de classe, una era de mainadera.
Però està bé, perquè així
està
també s'implicaven,
sí, sí,
evidentment,
de
fer cohesió.
De fer cohesió.
I com doncs, també rebien, no?, tot aquest input, tot aquest empoderament de les dones, perquè moltes vegades doncs, venen d'altres cultures que a vegades els hi costa més, no?
Sí.
Això d'anar a classe...
Sí, sí. Era sobretot les dones que no han anat mai a escola, o dones i homes, no?, que no han anat mai a escola, eren... els hi costava més, però l'escola va aconseguir una cosa que és tenir la confiança. Jo havia primer rebut homes, primer van ser molts homes, i després venia aquest home amb la seva dona, i no t'amoïnis, Margarita, que amb la Margarita estaràs bé, no t'amoïnis que l'escola d'adults et rep, tu me la cuidaràs, oi? Tu, si ve amb el meu fill, també l'atendreu, oi? Sí, sí, sí. És a dir, la confiança és molt important per poder...
Per generar vincles, no?
Exacte.
I un compromís,
sí,
sí, m'imagino.
Sí. Primer aconseguies la confiança i després, doncs, el fet fins i tot de que dones i homes marroquins o afganesos o senegalesos i senegaleses i marroquines, clar, tots junts, era
difícil,
complicat,
és difícil, és difícil.
Era complicat i, a més, tendien a separar-se, no xerrar entre ells... És a dir, tornar a aquesta idea de...
La separació.
Sí. I l'escola d'adults hem aconseguit, ho hem aconseguit, de tenir-los tots junts i tots contents. L'altre dia em vaig trobar una noia que fa 10 anys que havia estudiat amb mi i diu, ai, Margarita, me'n recordo molt de tu, sempre somreia, sempre em donava escopets a l'esquena. Tu pots, tu pots, tu pots, no? I se'n recordava d'això, dels copets a l'esquena, de tu pots, no?
I segurament seran moltes les alumnes i els alumnes que se'n recordaran de tu. Per exemple, a l'escola vas poder conèixer a l'Aminata Sacco, que
sí.
T'ha volgut doncs, deixar un missatge, és aquest.
Jo quan he llegat aquí, jo estava embarassada, he tingut una niña, quasi al final de 2004, he empezat a ir al cole de escola adulto de Can Puigdener. Ahí he conocido a la Margarita. Desde este día no se ha separado de mí ni de mi hija. Es ahí que he conocido a la Margarita y que me ha ayudado mucho, con los papeles de residencia y todo eso. Una anécdota, hasta un día cuando íbamos ahí al gobernancia de Barcelona, hasta la policía no quiere decir, nos ha echado a la calle para decir que si no salimos afuera nos va a llevar a la cárcel. Este día, el susto que me llevo, madre mía.
Explica'ns això, què va passar aquell dia?
Una anècdota va ser amb molta ràbia i molta emoció i molt de tot. Perquè vàrem presentar els papers quan va haver una mena d'amnistia i tots els irregulars podien regularitzar els seus papers. Vàrem presentar els de la Minata i faltava un document i teníem 15 dies per presentar-lo. I aquí l'associació d'alumnes del CFA Concòrdia, la Sitzània, amb l'Antònia, jo com a la seva mestra i ella, vàrem anar a portar els papers que faltaven. Anem a la delegació del govern, després de fer més de 2 hores de cua, ens rep un conserge, una persona que estava allà rebent, i ens diu que no podem pujar. I jo, escolti, que tenim 15 dies, hem de pujar aquest paper a dalt i l'hem d'entregar, quedi-se'l vostè, si vol, però necessitem un registre d'entrada. No? No ens va deixar entrar, i no només això, sinó que li diu amb un guàrdia, amb un segurata que hi havia dalt de l'escala, Lucio, baja y llévate a esta señora y a la inmigrante ilegal, llévatelas a la Verneda, porque están ilegales y esta señora solo me está gritando y me está apoyando a esta inmigrante ilegal.
Quina sensibilitat, que tenia aquest senyor. I llavors tot vas posar allà.
Jo vaig intentar reivindicar, vam marxar, però automàticament el que vaig fer va ser demanar entrevista amb el delegat del govern. Jo no em conformava de no poder. Per tant, vàrem anar a veure el delegat del govern, li vaig presentar al conserge que ens havia tractat així, no ens va dir res en concret, però ell mateix ens va agafar els papers. Per tant, la Minata...
El mateix delegat.
Ens va agafar els papers, per tant, la Minata ja va ser legal.
Doncs mira què més et diu, la Minata.
Ui. Margarita, tu, per a mi, és com mi hermana. No tengo palabra para calificarla. La considero como una hermana mayor para mí. Es una persona que siempre, si necesita, con problemas, si tengo que hacer cosas, siempre está ahí ayudándome. No sé qué puede decir. Es más que una hermana para mí. Entonces lo agradezco mucho que siga así para que ella nunca se desmaye. Siempre tiene una sonrisa y siempre, como dice ella misma, Aminata, no te desanima, para que lo que no hay, todo tiene solución, lo único que no tiene solución es la muerte.
I quina veritat més gran que li dius a la Minata, Tot té solució a la vida.
Sí, sí, sí. Jo, una de les coses que tinc és que sóc molt tenaç, vull dir, quan veig un repte, quan veig una necessitat, quan veig un problema, intento donar la volta, anar per darrere, per davant, de front, a vegades amb atacades, a vegades amb somriures, a vegades, però intentar solucionar i aconseguir, no?
Uh-huh. I reivindicar, doncs, els nostres drets, evidentment. Exacte. I ajudar als més vulnerables, no?
Exacte.
Llavors una de les també que hem de parlar és de la biblioteca.
Sí,
de la biblioteca, que també va important.
Sí, nosaltres l'escola d'adults amb la biblioteca sempre han tingut molt bona vinculació. Exacte. Els nostres alumnes els fem socis de la biblioteca perquè és un recurs que el no tenir gaire recursos econòmics és una manera de també aprofundir, de conèixer millor la llengua. I és molt important a Can Puigcener que tenim un fons àrab, que és l'única biblioteca de Sabadell que té el fons àrab.
Important això, sí. Molt important.
Molt important, de fet nosaltres fem una secció aquí quinzenal amb les biblioteques i ens visiten i fan una feinada increïble.
Sí, sí, sí.
Fan una feinada increïble.
Molt, molt. I la de Can Puigcener amb els nens és quan entres és d'un acollidor, és bueno, fan molt, molt bona feina. La de Can Puigcener és una biblioteca exemplar.
Ara ja deu tenir quasi 50 anys, no? Si no recordo.
Quasi 50 anys, sí. Va començar amb els baixos de l'escola Alcalde Marcet, sí, era una cosa fosca, i ara és una biblioteca preciosa.
És... parlant dels anys 72, 73, sí, no? Que devia
sí,
ser.
Sí, sí. Ara és molt... molt luminosa, és molt bonica, té uns espais molt ben distribuïts.
I molts llibres, molts llibres.
I molts llibres.
Molts llibres amb aquest fons tan interessant que ens comentaves, i també doncs, s'ha convertit fins i tot en punt neuràlgic, jo diria,
sí,
no?
Sí,
ajudant
sí.
Els joves doncs, a fer els deures, les tasques, i
sí.
Llavors doncs, a partir d'aquí
sí.
També activitats diverses.
Sí. És que el Centre Cívic de Can Puigcener és molt peculiar, perquè té... té una part esportiva molt interessant, té la biblioteca, té l'escola d'adults, té l'espai jove, té el club de jubilats i pensionistes. Tots estem en el mateix espai. I això és interessant per el que vol dir de conviure i d'estar, i de que aquell espai és de tots, no?
D'anar integrant, d'anar fent xarxa, d'anar fent...
Sí. És important tot el que es fa a dintre, perquè vol dir que aquell espai és de tots, no? I l'hem de protegir, l'hem de cuidar, l'hem de... I, en general, la biblioteca, l'escola, el club de jubilats, tots creem activitats per tothom, no? Ara, quan parlàvem de la festa major, doncs ara precisament no se'n fa des de fa 3 anys, però... ja fa 13 anys que fem la festa intercultural. És a dir, 13 anys que fem una festa que l'havíem integrat dintre de la festa major i després va quedar com sola perquè no va sortir una comissió per tirar endavant la festa major.
Doncs mira, d'aquelles festes majors que abans parlàvem, que organitzàveu, tenim un record també per tu. Escolta el Teodoro Montero.
Hola, buen día. Un mensaje pa Margarita Pérez. Oye, Margarita, soy Montero. Me alegro saludarte y, bueno, decirte que te echo de menos también en el barrio. Desde que te jubilaste estás por aquí menos que antes. Eres una compañera que has trabajado mucho en el barrio y, bueno, el aprecio desde esta asociación de vecinos siempre la has tenido y sobre todo de mi modo propio. Y, bueno... queremos agradecerte el trabajo que ha hecho aquí en el barrio, sobre todo desde la escuela de adultos, ha sido una mujer que te ha volcado mucho en el barrio y que, bueno, que prácticamente pues ha hecho un gran trabajo aquí en el barrio. Y bueno, siempre le hemos dicho que la hermanita de la caridad, ella a todo el mundo le arropaba, a todo el mundo hemos tenido algunos problemas por esas cuestiones con ella, pero que bueno, que es una manera de trabajar de ella pues por todo el mundo, ella sea quien sea y echa una mano a quien sea, pues siempre ha estado ahí al lado.
Doncs boniques també, les paraules del Teodoro, amb qui doncs havíeu fet molt d'activisme, no? També polític.
Sí, sí, sí. Sí, sí. L'associació de veïns ha sigut molt important al barri. De fet, va ser la iniciadora de l'escola d'adults i després la iniciadora, bueno, i la que ha procurat per totes les reivindicacions del barri tota la vida.
Molt combativa, no? Sempre ha estat
sí.
Un pol de... És que Can Puigcener sempre ha sigut un lloc molt potent. Molt...
Sí, és que Can Puigcener tenim molts reptes, per tant és molt interessant el treball a Can Puigcener. Can Puigcener no s'acaba mai el treball, sempre hi ha coses a fer, sempre hi ha projectes, sempre hi ha necessitats. És un barri pobre, multicultural, i per tant doncs, a fer molta feina, molta.
I quins són els reptes? O sigui, si ara jo et digués, va, que sóc la teva fada madrina, fes-me la carta, què creus, el més bàsic, el que necessita ara mateix?
Treball, vivenda, treball i vivenda. Tenim molts pisos ocupats a Can Puigcener, molt atur, per tant això, la pobresa és el que dona peu a vegades a problemes, no? I de totes maneres serveis socials de l'Ajuntament està fent molt bona feina, vull dir, és lloable la feina que fan serveis socials de l'Ajuntament, perquè estan col·lapsats, hi ha molta demanda. És difícil, moltes vegades la gent perd una mica els papers i clar,
perquè
han de tenir...
són situacions difícils, sí, complicades, no?
Han de tenir molta paciència, s'ha de treballar molt bé. També estan al centre cívic, és a dir, que seria un altre dels serveis que no he dit abans, però que també està, que això va ser una reivindicació del barri de feia temps, perquè si no havien d'anar a la Creu Alta a fer tot.
Llavors, clar, tenir-los presents, no? Sí. Més accessibles, no?
Exacte.
Més pròxims.
Sí, sí. Una altra de les reivindicacions del barri de tota la vida ha estat tenir serveis sanitaris. És a dir, nosaltres ens hem de Campuchaner s'han de desplaçar a la Creu Alta,
la
també.
Creu Alta.
Sí. Però al ser un barri petit mai s'ha considerat imprescindible, però ha sigut una reivindicació.
Perquè la població actualment és jove? És una població...
Molt jove.
Molt jove.
Sí. La gent, els fills dels antics immigrants han marxat del barri, però tenim ara tenim avis i àvies, més àvies que avis.
Més àvies.
Més àvies, sí.
Viuen més les dones, Josep.
Sí. I el que tenim també són moltes famílies joves amb criatures.
Sí.
I hi ha molts nens. Plaça Primer de Maig és un gozo veure-la.
Sí, llavors hi ha molta vida.
Molta. Molts nens.
Natalitat molt alta.
Sí. La natalitat ara sembla que s'ha aturat una mica, però sí. És corrent que una família tingui 3 fills, 4 fills, sobretot famílies del Marroc i de l'Àfrica subsahariana.
Doncs vinga, Margarita, que et posarem una cançó per tu que em sembla que és especial. Explica'ns el perquè.
La bicicleta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats? Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada.
A veure, explica'ns què té doncs aquesta estaca d'en Lluís Llach, que t'agrada tant, que és tan especial.
Sí, era com el nostre himne de joventut. El nostre himne de joventut era l'estaca. Era reivindicar coses sense haver-les de dir de manera clara, però està allà totes,
no?
Entre línies, no? El que volíem aconseguir, com volíem millorar la ciutat, com volíem millorar les persones de la ciutat, no?
I si mires enrere, si fem un viatge en el temps i ara amb el que has après, creus que ho heu aconseguit?
S'ha fet balanç?
Sí, jo penso que sí. La ciutat de Sabadell va millorar moltíssim amb els ajuntaments democràtics, no? Que ara també fa...
L'exposició.
Els 40 anys. Va millorar molt i la ciutat va canviar rotundament. També la gent ha tingut un estat de benestar una mica millor. Jo penso que sí, que ha millorat i que podem dir que hem fet feina, que hem treballat per millorar, no?
I continues treballant, perquè ara continues, no? També a la teva vinculació política.
Sí, sí. Sí, sí, estic a les llistes de... Bueno, ho estaré. Estem acabant de fer això.
Aviam.
De Sabadell en Comú Podem, sí, sí.
Fantàstic. Hi ha una cosa per això que ens ha d'explicar la Marga.
A veure, que ens expliqui.
Una afició que té.
Sí.
Que té que veure, és el que
em dic. L'aigua,
té que veure amb l'aigua.
Al principi?
Sí, sí.
I va per sota.
Sí, per sota i per sobre. Ara per sota.
A veure, que m'estic despistant, expliqueu.
Explica'ns.
Sí, representa que el meu home, el Francisco, el Francesc, va fer cursets de submarinisme i jo, una mica per acompanyar-lo i per estar-hi, també vaig fer el curset de submarinisme. I va ser tot una experiència i va ser molt interessant. De fet, el vàrem fer junts el mateix any, tots dos.
Amb el Josep.
Amb el Josep,
I és un apassionat, també.
Sí. I ens vam vincular de seguida a l'orientació subaquàtica. Jo sóc àrbitre d'orientació subaquàtica.
Imagina't, eh?
A veure, i això què vol dir? Explica'm, perquè
o sigui,
no tinc ni idea.
O sigui, que si passen cotxes per sota l'aigua...
la Margarita ja, cap allà, cap a la dreta, cap a l'esquerra.
L'orientació subaquàtica també la va iniciar l'UNISUP i va ser un esport que després ha estat internacional. Uh-huh. I... es dedicaven fonamentalment als militars, perquè representa que era fer recerca amb aigües fosques, amb pantans, amb llacs, amb... i això s'ha convertit en un esport també. I a casa, doncs, tots, els meus fills, el meu home, tots han fet submarinisme i anàvem als pantans, al pantà de Sant Ponç i al llac de Banyoles.
Banyoles.
I es feia l'orientació subaquàtica i de fet el meu home ha estat seleccionador nacional, meu fill ha estat campió d'Espanya moltes vegades, ha anat representant a Espanya a campionats europeus, a campionats del món. Bueno, hem tingut molta vinculació sempre en el mar.
Mira, quina sorpresa, eh?
Sí, sí. És que hem de dir que l'UNISUP, l'Unió Subaquàtica Sabadell, és un dels clubs més importants i pioners, no?, amb la pràctica del submarinisme.
Sí, sí, l'any passat vàrem fer el 60 aniversari. Uh-huh. 60, i va ser el CRIS Barcelona primer, i després ja va ser l'UNISUP. De fet, ara ja no faig submarinisme, però sí que faig aquagym, per tant, ara tot no està vinculada a l'aigua. Tenim un grup d'aquagym que es diem les sirenetes.
Ja. Què dius? Entre les pastoretes i les sirenetes. Trobo que trobes molt bé els noms dels grups de WhatsApp. I
el club de natació.
El club de natació Sabadell,
sí. Entitats sempre sabadellenques, sí, amb 100 clar. Anys, l'UNISUP, sí, etcètera. Sí. No. I bueno, i dir que el submarinisme és això, que suposo que ella per això ha après a moure's també per totes
entre
aquestes...
Entre les aigües,
entre
no?
Entre les aigües, perquè, esclar, amb el submarinisme et mous en tres dimensions.
Sí, sí, sí.
I tens una clava, vas amunt, avall, dreta, esquerra, és com si estiguessis a l'espai.
Sí. Mm-hmm. Flotant, no?
Això també ens ha, a nivell de família, no?, de que mm-hmm. hagin fet molts viatges per fer submarinisme, perquè els mars, els oceans, clar, els peixos, els... i hem viatjat molt... Molt, molt.
Estan fent els senyals d'amunt, avall, tota la...
Clar, i això ha estat una oportunitat per viatjar i clar. Suposo per crear també vincles amb la família, no? Perquè després
sí,
quan
sí,
els nens
sí.
es fan grans, a vegades costa, no?, trobar doncs, aquells moments de compartir.
De compartir. Sí. I és un esport molt maco, eh? És un esport molt maco, el submarinisme.
Sí. Molt, molt. A casa som aficionats, molt aficionats al submarinisme. Sí, sí.
O sigui, de camp puigener submarinista, eh? Això...
Imagina't. I escolta, que se'ns ha quedat abans, que estàvem parlant de la Festa de la Diversitat.
Sí.
Explica'ns també com va sorgir la teva vinculació, no? I com també doncs, cada any doncs, aneu creixent, no?
Clar,
també.
Ja és la tretzena. Ara aviam, no sé si farem la 14, no sé si...
S'ha de fer.
És difícil. Perquè som una veintena d'entitats i serveis mm-hmm. del barri que ens hem de posar d'acord per tirar endavant. Mm-hmm. Ja no hi ha pressupost per fer-la, ho fem a partir... Muntem activitats a partir de petites actuacions i petites coses que fa cadascú, les dues escoles, el Joan Maragall, el Mercet, l'Escola Bressol, l'Associació Veïns, la Rissalà, el Celat Apsal, la Casa Masiga, bueno, el Celat Apsal, bueno, totes les associacions, la biblioteca. Doncs ens posem d'acord i cadascú fa una petita actuació i omplim dos dies de festa en el barri.
Fantàstic.
A partir d'aquestes petites coses. Uh-huh. No? Igual poden haver sevillanes, que pot haver un conte àrab, que pot haver unes cançons, que pot haver taekwondo, que pot haver...
Aquesta barreja, no?, d'activitats culturals, socials...
Contes, la biblioteca sempre ens fa uns contes molt bonics. Uh-huh. L'any passat vàrem fer un amb música molt, molt graciós.
Però això no es pot perdre, perquè a més també sou referent i hi ha molta gent d'altres barris que també doncs, aprofiten, no?, per anar...
Sí, intentem fer-ho el més bé possible, però és molt difícil, és complicat, és complicat.
Imagine there's no heaven.
Doncs estem sentint l'Imagine de John Lennon, també un himne, no? Un cant a l'optimisme, a la vitalitat. Què et diu aquesta cançó?
Doncs que tots, el mateix que he dit abans, tots iguals, tots diferents, el món és de tothom, no hi ha gent superior a altra, són tots persones i la humanitat s'ha de reivindicar com a tal. Homes, dones, qualsevol color, qualsevol cultura. Tots som importants i el món l'hem de fer tots plegats.
I com veus el món? Perquè ens trobem en una situació complicada, no? Tot i que tu has viscut per diferents etapes, com veus ara el present? Com imagines
com
aquest
imagines
món, no?
Aquest món?
A nivell local i també global.
Jo tinc l'esperança i crec que podem conviure tots junts, que tot el que fem, per petit que sigui, ha d'anar amb la direcció de la cohesió social, ha d'anar amb l'intent de que donar oportunitats a tothom, pobres, rics, no té per què ser només els rics que tinguin oportunitats, ni els blancs, ni els homes, sinó que les dones, els pobres i els negres, i les dones negres i les africanes, o qualsevol persona, no? Ha de tenir oportunitats i hem de tirar endavant. Jo penso que això és una riquesa que és una llàstima si ens la perdem, no?
I et preocupa o fins i tot et fa mal determinats missatges, no? El populisme, aquells mites, aquells prejudicis, no? Que a vegades doncs escoltem i sobretot doncs darrerament, no? Amb l'augment de l'extrema dreta.
Sí, jo penso que és un dels reptes que tenim com a societat, no? Aquesta lluita per la igualtat, no? I això vol dir que tenim molta feina a fer, no? Això vol dir que no ens podem quedar parats, això vol dir que tots hem d'estar intentant-ho i que jo crec que ens anem acostant i que d'alguna manera és difícil, però s'ha d'aconseguir. No ens podem donar per vençuts.
Hem d'anar picant pedra, no?
Continuar picant pedra, no? I que per molts anys puguem...
Sí.
I com deia el capità Siam, això, els petits canvis són poderosos. No?
Oh, i tant.
Sí. Jo sí, penso que són... que les coses petites són les importants, perquè moltes coses petites, no? Moltes coses petites poden fer el sac ple, no? Per tant... Sí. A vegades penses, és ridícul, no? És ridícul tanta feina per una festa, no? No pot ser. Després penso, no, sí que pot ser. Pot ser, ha de ser, i l'hem de fer el millor possible i hem d'aconseguir que tots ens posem d'acord amb això, no?
Sí, aquelles petites accions i gestos que al final poden transformar el món.
Exacte,
petites
no?
coses també que parla en Serrat, no? Aquestes petites coses que la Marga fa molt, a Can Puigener, no?
Home, hauríem de posar una Marga a tots els barris de la ciutat, em sembla, per aconseguir, doncs, això, fer dels problemes oportunitats. Se'ns acaba el temps i ens has d'encomanar, si ens haguéssim estat aquí hores i hores.
Que ràpid!
Però adiós! Millor que no cantem, que llavors la gent desconnecta i se'n va a una altra emissora. Digue'ns, a veure, de qui ens encomanes l'alegria de viure?
Jo encomano a la Samira. La Samira... és una amiga, exalumna meva, molt potent, una dona amb molta capacitat d'esforç, amb moltes ganes de viure, amb molt coratge i molt valenta. Per tant, penso que la Samira pot ser... és del Marroc i és amaziga, de cultura amaziga.
Segurament ens sorprendrà, va... una altra recomanació.
Gran poble, els amacics.
Una altra recomanació? Aviam. Recomanaré un esportista, ja que hem parlat tant de l'UNESUB, recomanaré un esportista.
Vinga, em sembla
un
bé.
Un esportista que es diu Roger Barnosell, que és és d'orientació subaquàtica, però també fa bàsquet, i que és de l'UNISUB de tota la vida, i als 14 anys ja era submarinista, i ha estat campió d'Espanya moltíssimes vegades, ha estat també triat dintre dels 10 millors esportistes de Sabadell en alguna ocasió, per diferents aspectes, a vegades de promoció, a vegades dels 10-10, uh-huh. i ha representat a Espanya als campionats europeus i mundials d'orientació subaquàtica. Penso que és molt bona persona, també, té un caràcter molt afable i és molt optimista.
Doncs ens encomanarem de l'alegria de viure de la Samira i del Roger. Els buscarem i els portarem.
I els portarem.
Una abraçada.
Gràcies.
Adéu, fins ara.
Adéu, adéu.
Hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus amb Pulgarcitos.